bé, molt bona tarda.
Torno a passar a la llista d'assistència, aquesta de la tarda, si veu que es passa al matí una i a la tarda una altra, perquè s'ha d'haver assistit a un 50% de les conferències perquè no s'ha certificat a les funcions administratives. Els que no estan a la llista encara s'hauran de tornar a apuntar al punt.
Comencem, doncs, la sessió de la tarda. Quan vam començar a organitzar aquest curs, la veritat és que de seguida vaig pensar en la possibilitat de fer dos punts de vista diferents, d'estudiar l'obra de la Maria Àngels Anglada des de dos punts de vista diferents, perquè em pensava que es podien dir coses noves fent-ho d'aquesta manera. D'una banda, els estudiosos de la literatura, com ara Carles Miralles al matí, i d'altra banda, aquelles persones que s'han dedicat a traduir Maria Àngels Anglada. Quan un tradueix un autor, es posa la pell d'aquell autor i té tota una sèrie de dificultats, ha de resoldre molts problemes i acaba coneguent l'obra d'aquell autor com si fos seva, o més que si fos seva, oi? Doncs bé, la sessió d'aquesta tarda comença precisament amb Verònica Torres, que és investigadora de Filologia Romànica a la Facultat de Llengües i Literatures Estrangeres de la Universitat de Sàsser, a Sardenya, i que és aquí perquè ha traduït a l'italià el violí d'Auschwitz i té en curs de publicació també la traducció italiana d'Artemisia. Per tant, és coneixedora i traductora de dues de les novel·les de Maria Àngels Anglada. Ella no només és traductora, sinó que és investigadora i ha treballat sobre la literatura catalana. Per exemple, ha publicat un treball, un estudi, sobre una font catalana de l'Orlando Furioso, Tirant-lo blanc, de Joan Martorell. Altra vegada sobre Tirant-lo blanc, Orlando Furioso i els successius préstecs europeus, Vandello, Shakespeare, Cervantes. Per tant, fa literatura comparada una mica, oi? Ha estudiat també les quatre grans cròniques catalanes, ha estudiat Antonio de Lofraso i la seva obra, Los 10 libros de Fortuna de Amor, La novela pastoril a Espanya, i també ha treballat amb altres qüestions, per exemple, l'Econ d'Àgueri, San Pietro di Silchi, transcripcions paleogràfiques de còdex en llengua sarda dels segles XI i XII. Per tant, és una estudiosa polivalent. Però avui ve aquí a parlar-nos sobre l'obra de Maria Àngels Anglada i la traducció italiana, sobretot del violí d'Auschwitz, però segur que també d'Artemisia. Per tant, ens disposem a escoltar la seva lliçó. Moltes gràcies.
Hola, bona tarda a tothom. I primer, moltes gràcies a la Universitat de Girona, que m'ha donat l'oportunitat de participar a l'homenatge de la gran escriptora i amiga, sobretot, Maria Àngels Anglada. Com ha dit la Villallonga, jo sóc la traductora del violí d'Auschwitz, la novel·la que la Maria Àngels va editar amb Columna l'any 1994 i que jo vaig a traduir i editar amb l'editori Unity de Roma l'any 1997. Per tant, que li dedicaré un record com a autora i com a amiga. Vaig a conèixer Maria Àngels Anglada en el 1996. No pas per cas, sinó en l'àmbit d'un projecte que preveia unes entrevistes a escriptores catalanes. Volia aprofitar de la meva permanència a Barcelona per conèixer de més a prop el món de l'escriptura femenina, que no coneixia, i que cada vegada em sorprenia quan llegia, quan passava per les llibreries i quan llegia els diaris. Però, si em permeteu, us faré un breu exclusus que pot ser útil per entendre qual és la dificultat d'un traductor, millor, d'un traductor italià que vulgui traduir un escriptor català a Itàlia. Alguns noms d'escriptores catalanes ja em sonaven familiares per als conys del meu marit, que va tenir la sort de conèixer directament, personalment, algunes com la Maria Aurelia Capmany, com la Mercè Rodoreda, que en Itàlia, per exemple, és en absolut l'escriptora més traduïda i, doncs, coneguda, i la Montserrat Roig. I d'altres escriptores jo tenia notícies per raons diferents. La Esther Tusquet perquè era editora i la Moix per al seu famós germà. Em sap greu puntualitzar que la literatura catalana no és pas tan coneguda a Itàlia, sense cap distinció de sexe. I si no fos per uns autors com Josep Carner i Carles Riba, Foix, Anselvall Papasseit i Espriu, i alguns altres, per als quals la cultura universitària va mostrar interès, dels altres es coneix no només que el nom. Em refereixo a Joan Brossa, per exemple, que és un dels autors més experimentadors i d'aquest segle, però no se sap gairebé res de Pere Gim Ferrer, per exemple, David Jou, Jordi Domènech, Soteres i aquesta generació, diguéssim. Penso en un poeta bastant conegut i familiar amb vosaltres, com Martí Pol, però totalment desconegut per a nosaltres. És un defecte que ve de molt lluny i que però coneix excepcions. Vull dir que, per exemple, els primers anys 30 i del segle XX, i sobretot a Milà, l'interès per aquella que es presentava com la renaixença de la literatura catalana es va manifestar amb algunes publicacions de gran interès. Josep Perabinyani, per exemple, va publicar l'any 1926, va curar millor, per la editorial Firme Nuove, una antologia di novel·le catalane, des de Narcís Soler fins a Josep Pla. El mateix autor, és a dir, Perabinyani, havia traduït l'any 1923 en la revista d'Itàlia Sinfonia, de Gabriel Alomar, i després Hilda Ribalt del Pons Maseres. Una antologia de la poesia catalana 1845-1935 va sortir l'any 1936 amb l'editorial Garzanti i el corredor va ser Cesare Giardini. El cas de Josep Pla és un cas a part. I, a més de ser inclòs en la ja esmentada antologia di novelle catalane del Ravignani, en el 1926, el seu amic Cesare Giardini li va publicar en la revista milanès Due lire di novelle La vida del jugador, un giocatore, en traducció, i Un piccolo incidente, un àngel. Cartes d'Itàlia, per exemple, és l'obra més rica de notícies i de comprensió que Josep Pla va dedicar a Itàlia, a la Itàlia dels anys 20 i 30. A nosaltres, sard, com que soc també jo sarda, i algueresos, ens va dedicar dos viatges en la nostra illa. Uno primer i l'altre després de la Segona Guerra Mundial. I es pot afirmar que amb tot i quell, el cònsul, el diplomàtic d'Espanya a Càller del segle passat, que va també autor del llibre L'Alguer, un poble català a Itàlia, doncs Josep Pla va ser un dels primers catalans que s'ocupa atentament de la, també de nosaltres catalans. En canvi, fa poc, per sort, que va sortir tot el llibre Cartes d'Itàlia amb la introducció de l'Ignasi de l'Algú. No és possible oblidar-se de la poesia d'en Salvador Espriu, dedicat al bé, a l'Alguer, perdoni, i també del seu viatge en aquesta ciutat. I va ser per a ell, per a que el nom del poeta, per exemple, Rosselló Porcel, va arribar a l'Alguer primer que a Itàlia. Jo parlo sempre de l'Alguer i de Sardenya i d'Itàlia com de dues coses diferents perquè són així. I el postguerra va ser dominat totalment per als castellans. És a dir, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, i van ocupar l'escena inevitablement. És clar que l'antifeixisme no els podia oblidar. Hem d'arribar a l'any 1968, quan el gran catalanista Giuseppe Tavani va publicar una antologia de la poesia catalana di protesta i ens va permetre de conèixer alguns poetes Oliver, Espriu i Raimon. I encara, l'any 1979, quan es va publicar una altra antologia amb quatre poetes, Carner, Riba, Foix i Espriu, amb Corredor, un altre filòleg romànic i catalanista molt important, el Josep Pessanzona, i en director de la col·lecció, l'Ignasi de l'Algú. En el 1986, Luciano Martínez, un editor de Vanguarda i molt amic també de catalans, va publicar en la seva revista, una revista de tamany molt gran, Le Parole Rampanti, amb un dibuix d'Antoni Tàpies, en la coberta, una antologia de poetes de Vanguarda, experimentals, com Jordi Domènech, Vicent Altaió, Maria Mercè Marçal, Jordi Coca, Joan Brossa i etc. En el 1989, Giulia Lanciani, a Bari, va publicar Cristallo di Parole, Salvador Espriu. En el 1990, Anna Maria Saludes, publica a Livorno l'exposició d'en Salvat Papasseit. En el 1994, va sortir una altra antologia, Poeti Catalani del XX segle, amb Testafront, curador l'Ignasi de l'Ogu, i això en l'àmbit de les jornades de cultura, universitàries de cultura catalana, feta entre Sassari i l'Alguer. I l'antologia comprenia Segarra, Carner, Riba, Foixa, Espriu i Papasseit. En el 1996 va sortir una antologia de la poesia espanyola, en quatre seccions, castellana, catalana, gallega i basca, amb Testafront també, i curada per una gran hispanista, la Rosa Rossi, i la sessió catalana titula autors com Agmor, Narcís Comadira, Granyell, Tàpies Barba i una sola dona, per exemple, la Maria Mercè Marçal. A l'Alguer, per les raons que sabeu, s'ha editat una petita col·lecció d'autors catalans i algueresos. De catalans tenim només que en Carles Duarte i Martí Pol. Us he donat aquestes notícies perquè pugueu comprendre el valor que té una traducció des del català a l'italià. No pas per les dificultats, que són iguals per qualsevol traducció, sinó per la falta d'una tradició que fa del treball del traductor un treball solitari i perillós. És a dir, que a més, al contrari del català, que és una llengua més natural i concreta, l'italià és una llengua més abstracta i gramatical. Ara bé, torno a la nostra Maria Àngels. Com us he dit, volia entrevistar unes escriptores catalanes del moment. I com que coneixia els noms, perquè un amic, l'editor Àlex Susanna, em va donar a regalar uns llibres de la seva col·lecció de narrativa, em va cridar l'atenció d'aquest llibre, el títol del llibre. Me'n vaig adonar que l'escriptora no era pas jove, però jo no la coneixia, i era el violí d'Auschwitz. El violí em va intrigar molt. Vaig donar una lectura molt ràpida i vaig decidir que l'hauria de traduir. El violí d'Auschwitz. Auschwitz, és que em va cridar el títol, també, perquè per a nosaltres, europeu, italians, Auschwitz és el símbol de la tragèdia. La tragèdia més gran del nostre temps. És el símbol de la Shoah, i no cal recordar que els jueus van a morir en els làgers i van a ser perseguits també a Itàlia, per exemple, per als feixistes, que famílies senceres van ser exterminades, torturades i deportades, i robades, a més, derobades. I naturalment tot això tot aquest extermini té noms, cognoms i responsables. Us recordeu també la història de les Fosse Ardeatine, de Roma? Bé, no és un tema, per exemple, també de l'altra novel·la Artemisia, de la Maria Àngels? Ara bé, per sort no he conegut el feixisme, vaig néixer després de la guerra, però és clar que la història, que no podem oblidar el passat, perquè sí, som el present projectat en el futur, però som també el passat. I aleshores vaig decidir de traduir el violí d'Auschwitz. Perquè meravellada, emocionada, horroritzada per una història contada amb una humanitat, una serenitat també, que és pròpia dels clàssics de la poesia i de la literatura. Vaig a trucar a l'amic Àlex Susanna i li vaig a preguntar si podia donar-me el telèfon i l'adreça de la Maria Àngels. Perquè li volia demanar directament el permís de la traducció i fer-li també contemporàniament una entrevista. El seu llibre ja feien 2 anys que s'havia editat i jo no volia perdre temps. I clar que volia que la meva traducció hauria de sortir ràpidament. Érem els primers de desembre del 1996. Li vaig a trucar i li vaig a comentar el meu desig. Ella va ser tan amable que després de la trucada quedé amb la sensació com si l'hagués sempre coneguda, si fos de la família. I quedem també per un dia, per una cita, a casa seva, a Figueres, al carrer Morella 10. I el dia de la cita, que va ser el 14 de desembre, jo no volia presentar-me impreparada. Aleshores vaig a donar una volta per llibreries i vaig a comprar més llibres d'ella per donar-me, per estudiar-me el personatge i també vaig seguint traduint el llibre. I vaig comprar les closes, per exemple, el llibre guanyador del Premi Josep Pla. I vaig a trobar una part del violí. El dia de la cita jo vaig ser molt emocionada, clar, perquè allò de conèixer directament l'autora, sí, era força emocionada. I quan vaig arribar a casa seva, però vaig encontrar una persona d'una rara sensibilitat i d'una gran elegància moral i intel·lectual, sobretot. I, a més, una dona senzilla, generosa i d'una familiaritat extraordinària. I em vaig quedar sorpresa quan em va dir que ella també estava força emocionada de la entrevista. Una entrevista italiana, em deia. Ai, és la primera entrevista italiana. I com que era ja l'hora de dinar, vam a dinar junts. Així va ser, vam familiaritzant i amb nosaltres hi era la filla, la Rosa, que vaig a conèixer. És la meva consellera, em va dir, perquè és una bona lectora. En aquell moment jo duia els cabells negres, vull dir, no, més o menys com el que tinc ara, però lligats. I de tant en tant em fixava i em donava així, un esguard una mica particular. Em va dir, tu m'has dit que ets d'Itàlia, de Bari. Sí, és que jo vaig a passar per Bari, Bari-Brindisi, per agafar el vaixell per Grècia. És que tu tens els ulls, els llavis, potser que, sí, potser una grega, em va dir. Aleshores, li vaig a proposar ràpidament la traducció del violí. És clar que es va quedar entusiasmada, sobretot però perquè li agradava la idea que la traducció hauria de sortir, la traducció italiana, abans de la castellana. Sí. Sí. I això li feia molta il·lusió. i li vaig fer també preguntes i ella em va explicar com va néixer el llibre, la barreja d'elements reals i imaginaris, la seva passió per la música i per què un violí, i també em va explicar que era l'instrument que tocava el pare, el del seu marit, per dir, estic mirant la Rosa, i sí, l'instrument que tocava el seu marit. I li vaig explicar que no hi havia cap problema, l'únic problema era l'editorial, que no coneixia res, més o menys res de la cultura catalana. I fixeu-vos que em va demanar a l'editor si l'hauria de traduir des del castellà. I jo vaig dir que no, des del català. Això per donar una idea. I en aquella ocasió li vaig presentar una primera part ja traduïda, com he dit. Ella se la va llegir i va dir que li agradava ja molt, perquè ella era molt, molt italianista i estava acostumada a llegir en italià i sabia... Era una bona lectora, vull dir. Em va dir que no, que estava molt bé, que podia seguir. En aquella ocasió vaig tenir la impressió que el violí d'Auschwitz fos el llibre que s'estimava més, el que més d'altres la va marcar com dona i com escriptora. No ens oblidem que la Maria Àngels és una dona i una escriptora comprometida en la defensa dels valors humans i solidària. I aquesta solidaritat, per exemple, ja surt en la novel·la Quadern d'Aran. Com a escriptora, per l'elegància de l'escriptura, geomètrica i sensual, alhora rígida i passional, també. M'he preguntat moltes vegades com una dona com la Maria Àngels hagués pogut escriure un llibre tan dur com aquest. I, com deia Rilke, i Àngels són tot i tremendi, solament una participació del cor i de la intel·ligència, com aquella de la Maria Àngels, era capaç i li va donar la força d'escriure. La traducció del violí va durar uns mesos. No va ser pas fàcil. Vaig passar de l'entusiasme a la por. El llibre té una seva geometria, amb coordenades absolutes, immutables. A vegades vaig tenir la sensació de mirar dins un altre món. L'univers concentracionari, regit per lleis pròpies, amb necessitats, terrors, esperances que no tenen ninguna comparació amb la vida de fora. Cada paraula ocupa en aquest llibre un lloc insubstituïble. No es tracta de la col·locació, sinó del significat. És sobretot una qüestió de ritme, ho deia també en Carles aquest matí, de percussió, de cadències. El violí té la mateixa unicitat d'una partició musical. Tot en ell vibra, sona. I també el moment més alt, dens, tens, és el silenci. Tot el silenci, tot és silenci. Un silenci que és irreal. De cara d'aquesta partició, em vaig sentir la impotència del traductor, la por, la desesperació del traductor. Perquè entre el traductor i el text es realitza un lligam molt fort. És evident que jo, i només que jo, tenia la responsabilitat del traduir o trair. Vam comptar moltes vegades amb la Maria Àngels el problema de la traducció-traïció, com sempre. Ara bé, uns mesos, un mes després, vaig a trucar una altra vegada a la Maria Àngels, perquè la traducció s'havia acabat, però jo necessitava d'uns aclariments tècnics. Traduir la part tècnica, la construcció del violí, no va ser pas fàcil. Ella em va aconsellar de passar per el carrer del Carme, per la botiga del luthier Ramon Pinto i Comas, a la qual la Maria Àngels va posar la dedicatòria, i al qual Maria Àngels va, clar, demanar tots els detalls tècnics. I el luthier s'ho va portar molt bé, perquè a mi també em van donar una plaqueta amb les referències tècniques del violí. Després d'això, clar que vaig a llegir la plaqueta i vaig a posar els elements de manera que fossin, que quedessin bé. Ens vam a veure una altra vegada en Barcelona i li vaig a preguntar si volia llegir la traducció, que ja estava acabada. I ella em va dir que no calia, ja et coneixo, que esperava la publicació final. I amb la amabilitat de sempre vam a parlar de la família, de les lectures, d'altres coses. Uns mesos després, i precisament a l'abril del 1997, el llibre va sortir a les llibreries. En aquell moment jo em trobava a Barcelona i li vaig a portar a mi una còpia del llibre. Li va agradar molt la coberta i es va quedar sorpresa i feliç per la rapidesa també meva i de l'editorial. Li va donar una lectura en el silenci de la seva casa i després d'una estona em va dir que no l'havia traït, que li agradava molt. Després el llibre va circular. Va tenir un gran èxit, tant que es va esgotar ràpidament. Va tenir també un bon ressò als diaris, en el món intel·lectual. I aquest maig, el maig passat, m'ha donat que no ho sabia perquè per un problema que ha passat amb la nostra editorial, que ja estem a la segona edició. I segurament seguiran altres. Uns mesos després vaig proposar als organitzadors de la Festa de l'Unitat, és la festa nacional que es fa a Bologna, abans del Partit Comunista Italià i ara dels Democràtics d'Esquerra, i a presentar-lo en l'àmbit de les novetats literàries. Em feia molta il·lusió que la Maria Àngels vingués a Itàlia, a Bologna, convidada. I així va ser. Era el dia 8 de setembre. I la festa a Bologna, aquella nit, va ser espectacular. La sala de la presentació estava plena de gent, plena. Vam a presentar el llibre, s'hauria de presentar a 11:15, vam a començar gairebé a mitjanit. Vam a sortir de la sala a 2:15 de la nit, increïble. Però el llibre va tenir un gran èxit, el públic va ser extraordinari, van a comprar totes les còpies que estaven a la Festa Militar, es van a vendre totes. I ella va assignar també, pobra, totes les còpies. En aquella ocasió també em va manifestar la seva gratitud per la meva feina. I sempre em deia, ai, Verònica, eres tu l'escriptora? Amb molta il·lusió. El dia següent jo vaig a tornar cap a Sardenya i ella va donar una volta per Ferrara, Bologna, amb les seves amigues. I d'aquella volta va sortir el llibre. també nit de 1911. El mes d'octubre, això al setembre, el mes d'octubre vam anar jo i el meu marit a Barcelona. Jo tenia gana de veure-la. I ella em va convidar a un espectacle al Teatre Nacional. Era un moment, el moment de la gran polèmica per al canvi del director d'en Plutarch, que ella va defendre sempre. I en una altra ocasió vam anar a la presentació del paper dels drets de les llengües minoritàries, per exemple. I en aquella ocasió, l'Ignasi de Lobo, l'Ignasi, el meu marit, hi va donar una poesia que titulava Serà a Auschwitz. Ella la va llegir de seguida i li va agradar molt. I va dir de seguida, la publicaré en una revista, en la revista de Girona. I així va ser. I fixeu-vos, com és la vida? És que aquesta paraula, Auschwitz, ens va lligar. Ens lliga, és una paraula clau. La primera poesia de la Maria Àngels, que va traduir l'any 1956, va ser Auschwitz del Premi Nobel, Salvatore Quasimodo. L'última poesia... Estic parlant de la traducció de l'italià al català. Clar. L'última poesia que va traduir va ser Sera a Auschwitz, de l'Ignasi de Lobo. I en aquest dos Auschwitz estic jo també amb el meu violí d'Auschwitz i la meva traducció. I res. Ara, si voleu fer preguntes, perquè puc concloure amb la gratitud eterna, per la sinceritat intel·lectual que m'ha donat, per la joia, per la por de la traducció del llibre, per el que he après i per l'amistat. Ara no tenim ni l'autora ni l'amiga, però ella queda sempre en el silenci de les seves obres. Moltes gràcies. Si voleu, us llegiré una part en italià, si us agrada l'italià.
Abans, podries recordar l'editorial?
I tant, Editori Riuniti. Roma, que...
La portada que hi ha al meu llibre?
Sí. Li va agradar la portada.
És un quadre...
Xagall. Però vaig a mirar per què.
Un quadre de Xagall.
Pot ser, però s'ha d'esperar.
Que no ho sé.
Sí. Ai, que no posa.
No posa?
Diu gràfica Luciano Bagaggini, però la gràfica és una cosa,
sí.
I la ve... No, tampoc. Oi que sí?
Sí?
Il violinista verde, sí.
Chagall,
1923-24.
Bueno, segurament jo com
dit aquí. Sí!
Se m'ha vingut així, la direcció.
Aquí, per exemple, tinc una carta de l'editor. Li vaig demanar més còpia. Em va dir que no podia, que ja l'havien escoltat. Us llegiré el capítol 6, al principi. No, perdoneu. No. És que tot és molt tens que... Això, que la construcció del violí, en el moment. És el capítol 4. Il giorno prima aveva lasciato incollato... Perdoneu. És que estic emocionada, perquè cada vegada que llegeixo la traducció entro més en la seva escritura. Il giorno prima aveva lasciato ben incollati due pezzi che dovevano formare la tavola del violino. Le strisce di quel bel legno d'abete d'Ungheria aderivano alla perfezione. Daniel aveva preso la precauzione di scaldare appena i bordi, in modo che il collante ne impregnasse tutti i pori. Era giunto a quella fase del suo lavoro che più gli piaceva, nonostante l'apparente difficoltà, segnare la forma esatta che voleva dargli. Ne aveva una ben chiara in testa e la sua esperienza l'avrebbe aiutato a realizzarla, nonostante gli ostacoli. Non poté rinunciare a odorare i pezzi prima di cominciare a lavorarli. Dopo un bel po' si ritrovò stanco, ma guardò con approvazione il risultato del suo sforzo. Il disegno era chiaro e, malgrado la debolezza, le sue mani non avevano tremato nel tracciare la sagoma. I contorni erano netti, precisi. Forse ci aveva impiegato più tempo del previsto. Allora prese la sega circolare, collocò il pezzo metà fuori e metà sopra il tavolo, inconsciamente, quasi, sussurrò una preghiera e cominciò a segare. Di solito per i principianti, è difficilissimo guidare nel modo giusto la piccola sega senza toccare la linea disegnata, lasciando un millimetro da levigare successivamente, affinché i contorni restino netti come quelli di un foglio tagliato con la taglierina. Ma per Daniel non lo era affatto. Dimenticò tutto ciò che non fosse quella linea sicura e sinuosa, quella forma bella come la schiena di una donna. Tutte le sue energie, quelle che gli restavano, erano concentrate sulla sua mano destra. Ritrovò l'abituale manualità. La prima metà era pronta. Era debole e la fronte gli grondava di sudore. Si asciugò con cura per evitare che gli si appannasse la vista. La seconda parte del lavoro si svolse con fatica minore e via via che la sagoma risultava come era tracciata nel disegno, simile alla forma ideale che aveva, chiarissima nel suo cervello, una sorta di benessere che da mesi non conosceva, un benessere fisico persino, lo invadeva. Le mani hanno memoria, lo sapeva, glielo avevano sempre detto gli strumentisti che gli affidavano i violini o i violoncelli da riparare, o quelli che gli ordinavano una viola nuova e con i quali gli piaceva conversare e apprendere nuovi dettagli del lavoro del loro mestiere d'artista. Anche le sue dita di liutaio avevano conservato il ricordo nel delicato lavoro necessario nella sua arte. No, questa volta non si sarebbe svegliato agitato, nessuno lo avrebbe scosso mentre sognava. Si occupava realmente ogni mattina della costruzione di un violino. Ma la sirena del rancio, la fretta degli ebanisti e dei falegnami di lasciare il lavoro e di colpo il languore allo stomaco, l'avvertivano che quello non era il suo banco di lavoro. Costruiva un violino nel lager, per ordine del comandante. Adesso, di sera, i laboratori interni erano chiusi, salvo quelle delle riparazioni degli autoveicoli. Tutti i prigionieri validi andavano a lavorare nelle fabbriche di armi, di lamiere per aerei e accessori per carri armati. I bombardamenti degli alleati erano frequenti e una parte dei prigionieri sgobbava nella costruzione di gallerie sotterranee per una nuova fabbrica di armi. Daniele era destinato al padiglione di una succursale della IG Farben, una delle tante che sfruttavano la manodopera schiava. Il suo amico, il meccanico, invece, rimaneva tutto il giorno in laboratorio, relativamente ben visto dai Führer e dagli autisti per la sua abilità e per il suo colpo d'occhio eccezionale. Uscì dunque dalla falegnameria dietro i suoi compagni. Aveva sempre la stessa impressione. Non appena lasciava il suo banco di lavoro, dove aveva ritrovato la sensazione di essere vivo, era come se entrasse da sveglio nel grande incubo, nei vischiosi tentacoli di un mostro. Invece di disturbarlo la notte, l'incubo cominciava a mezzogiorno. Allora la relativa tranquillità raggiunta svaniva. Una specie di nodo tornava a opprimergli il petto e gli sembrava assurdo il suo violino, come un roseto in un porcile. Un violino nel campo dei tre fiumi, un violino per sopravvivere, forse. Si volevo le spregunte, questi cacchè. Anche a me?
La prima poesia sobre Auschwitz, mi sembra che fu pubblicata a Dittic, l'any 1972, no? Al final del llibre,
sí,
del recull de poesies, Dittic, que és el seu primer recull, hi ha la poesia aquesta de Quasimodo, i suposo que és la primera vegada que
ella la va traduir. Sí, 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 exacte, sí.
I respecte a l'obra, jo crec que sí que era una obra que la va marcar moltíssim.
Moltíssim.
Ella en parlava molt, i també recordo, jo per una amistat que tenia molt íntima de molts anys, que va tenir una gran alegria quan va conèixer aquell violinista real, sí, que també va estar en un camp de concentració, sí, a Auschwitz concretament, que era el primer violí de l'orquestra.
Exacte.
I va tenir ella una alegria molt gran de poder-hi parlar, de poder canviar impressions i de poder realment veure com li explicava, sí, els fets que ella mateixa doncs explica o havia explicat abans que, sí, que ho conegués a ella.
Sí, sí, és fantàstic com va, sí, com són les coses.
Això que va conèixer, no?
Sí.
Senyor de Salònica.
Sí. Has de llegir la novel·la.
Ara estàs en curs de publicació d'Artemisia.
Exacte, sí. Ara tenim en curs de...
Has acabat la traducció?
Sí.
Sí?
Sí, però el problema és que... Sí. Esperem que tingui sort. Sí. Canviem editorial. Sí.
I el ressò que va tenir a Itàlia la traducció va ser gran.
El violí d'Auschwitz, sí. Sí, sí, sí. Es va esgotar ràpidament. L'editor suposo que no s'ho imaginava.
No,
segur. Segur que no. Sí, molt ressò. Els diaris. I també és que la Maria Àngels va recollir tots els que va sortir a Itàlia en els diaris. Sí.
I les crítiques són bones.
Molt bones, molt bones, sí. I jo passaré un dia a la casa de la Rosa i de la Mariona per fotocopiar-me el material que no tinc d'aquestes notícies. Sí. Perquè jo tinc algunes, per exemple, sí, recensioni, com es diu, no?
Sí.
Recensioni.
Sí. I Bologna va parlar ella?
Sí, sí. Sí, 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 estava força emocionada a Bologna, sobretot perquè era força tard també. I feia encara calor, a ella li duia molt les cames, però estava també molt, molt friu, sí. I va parlar.
Tu també?
Sí, la vaig a presentar, li vaig a fer una presentació en català, en italià i en català, i li vaig a fer també de traducció, perquè clar que el públic li va fer moltes preguntes, sí. I ella va... sí, sí, sí. va quedar molt, molt, molt satisfeta, molt. I la sala estava plena, era irrespirable perquè era una sala més gran d'aquesta, però plena, plena, plena de gent, sí.
És l'única presentació que es va fer a Itàlia.
Per mala sort, sí,
sí.
Perquè, sí, era un programa, una presentació a Trieste i a Sardenya també, a la universitat. Però clar, que és per... Jo esperava la bona estació, l'estiu, la primavera, l'estiu. I per una cosa o una altra no, no va ser possible. Bé, no importa.
Hi ha alguna pregunta? Una amiga està molt emocionada.
Molt, molt, molt.
És molt interessant.
És el record, sí. És que recordar-la, sí.
Emocionar-la
i emocionar-la tots, entenc, segurament.
De fet, la sala està plena d'amics, no?
És per això.
I aquest curs, una de les característiques dels professors és que tots van ser amics d'ella, oi?
Sí.
I és molt recent i per tant és difícil encara
sí.
Parlar-ne amb distància.
Sí, això bé.
De totes maneres, t'agraïm moltíssim que hagis vingut i que hagis vençut l'emoció, no? Per ser aquí davant de nosaltres.
Moltes gràcies.
I
passem a l'altre. D'acord, això sí. Sí. Moltes gràcies. Vindré.
Fem una pausa i a dos quarts...